Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, a un capítol més, avui excepcional, més per la quantitat de gent que hi ha aquí a Mossega la Poma.
Som una gentada, som una gentada.
Molt bé.
Ai, el magma ha deixat els lleons marins i ha tornat a un lloc ara civilitzat amb connexió a internet.
Tens una molt bona connexió,
sí.
Eh? Sí, no sí, sí, sí.
No, ja...
És com si...
A la Patagònia no, ja, ja, no, eh? 5G aquí a Xile, la veritat. Sí, sí.
I tenim el senyor R2, el senyor Raimon Lapuente, què tal?
R2.
Què tal,
ara, tothom? Ara sí que és R2 D2, perquè té dos nens.
Exacte.
O sigui que ja és un R2
D2. Em posaré un caputxon de color blau.
I ara ja ets Arturito. Ara ja ets Arturito.
Exacte.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Tu, Arturito. Molt bé, Marc Alié, as usual, i qui us parla, en Tomàs Manzanares, avui en aquest episodi, el 571 de Mossega la poma, on parlarem, no sé, com sempre, de lo que surja,
ja, però... Ja has renunciat. Ara ja has entès lo del guió mental. L'altre dia algú deia... hem descobert que el Marc, l'Udo, té un guió al cap. I sempre hem tingut un guió al cap.
Avui a quarts de quatre, que és quan estava fent el guió d'avui, perquè ahir vaig anar a dormir tard i a més m'he aixecat, m'he desvellat i dic, mira, aprofito, faig el guió. Hi ha una cosa del guió que sí que faig sempre, que són les propostes, perquè ja que la gent...
ens les fa.
Clar, doncs jo crec que
però
és de ser educat.
El mossega el bot ajuda molt.
Bueno, el mossega el bot ajuda perquè la s'endreça, però igualment
s'han de saber de què parla.
Posar, reescriure... Exacte, s'ha de buscar l'allà, s'ha de
verificar... Hi ha com endevinalles, eh?
Les no, i s'ha de verificar que en l'enllaç que envien passa després, ha d'haver-hi un matching entre el que escriu la persona que escriu amb les circumstàncies que ho fa i el que realment volia dir. Aquest decalatge acostuma a ser bastant més ample en funció del grau d'alcohol a les hores de la nit. Vale? Vull dir que, clar, hi ha feina.
Hauríem però, de fer igualment... allò de resoldre un problema matemàtic abans d'enviar una proposta a mossegui. Sí,
com aquell app que hi havia
igualment, per igualment. Se us estima a tots els que envieu propostes i la veritat és que totes són encertades. Hi ha un... Abans de posar la falca de començar, hi ha hagut un article, hòstia, és un article petit al diari La Vanguardia, que va fet en Geni Roca, un dels que la toca, igual que el nostre amic Canyet, ¿vale? Que és el president de la Fundació Puncat. El títol de l'article és "El treball no serà per guanyar-se la vida". ¿Vale? I fa pensar, per al trencament del contracte social de la societat industrial a la societat digital. I és un tema que, si estirem del fil, podem fer tots els programes que queden
bé,
fins al final de temporada.
Veure, per estirar del fil, diguéssim, a veure, aquí ja fem una miqueta d'autospam. En el Cavalga el Cometa hi ha diverses entrevistes amb les que ha participat en Genís, precisament en les que vam... una amb en Benjamí, una duet amb en Benjamí, en plan Battle Royale, una altra directa sol amb en Genís i una altra, diguéssim, que està com vinculada a això, que és com vaig a entrevistar en el president de l'Associació Espanyola per la Renta Bàsica Universal. I, diguéssim, tots aquests temes surten. És a dir, ha d'haver-hi un contracte social, sí. Ha d'haver-hi una renta bàsica universal. I, diguéssim, totes aquestes coses les vam tractar amb bastanta profunditat. I diguéssim, era un tema que ja havíem parlat amb en Genís i que entenc que ell ja també ho comenta bastant. El que és interessant és que, diguéssim, mica en mica es va ficant a dintre d'aquesta finestra d'Overton, que són les coses que es parlen, es comença a ficar el tema de la renda bàsica universal, sobretot doncs, perquè, clar, a més aquest any doncs, ja és més evident que estem tenint no uns instruments de substitució d'humans, però uns instruments de millora de productivitat bestial. Jo volia preguntar-vos sobretot en Magma i en Rai, que esteu tocant codi. Jo ara estic programant, estic fent un projecte open source amb un basc, amb en Juanan, i que aviat l'obrirem i tal, i estem desenvolupant, i jo m'estic notant que, escolta, amb les versions actuals que hi ha de ChatGPT i altres eines, o sigui, és que multiplico per 5 o per 10 la meva productivitat programant. És una bestiesa, clar, són eines de productivitat, i clar, quan la gent augmenta la productivitat, doncs clar, hi ha més competitivitat.
Demano temps.
Has de posar una falca?
Has de fer un temps lliure, saps? Has de tirar un
temps lliure. Temps lliure, no. Temps lliure, vale.
No, és acabar-ho de posar-li l'embolcall. És l'episodi 571, ara parlem d'això, de la temporada 17 de Mossega la Poma. Comencem.
Temporada 17. Vale,
Rai, he fet una pregunta, Rai, a veure, tu com ho veus això?
Calla, que estic acabant de programar.
Està programant-se a sobre? Està parlant...
No, li estava escrivint al Magma. Re, ara després t'ho passo, Magma.
Hi ha una conversa. Aquí hi ha un programa a l'ombra entre
Magma
i...
No, sabia.
No. De fet, hi ha dos Mossegues la Poma alhora, nosaltres i el xat d'aquestes criatures.
Jo és que, mira, vaig escoltar tots els Cavalgal Cometes que vas posar. Inclús n'hi ha un que el vas fer amb en... Qui és el ex-CEO de Càpside?
En Josep Ruano.
Amb el Josep Ruano, que no sé si va haver el Benjamí o no, també vau tocar temes semblants en aquest.
En Josep o en Benjamí segur que no he gravat.
I jo...
No, perdona, un matís. No és l'ex-CEO de Càpside. És el CEO d'ex-Càpside.
Ah, bueno, vale. Perdó.
És el CEO d'ex-Càpside. És diferent.
No és que estigui en contra de la renta, o sigui, que sí que estigui en contra de la renta universal, però teòricament no sembla una mala idea. Val? Igual que teòricament...
Però a la pràctica...
Igual que teòricament restringir els preus dels lloguers a Barcelona no era una mala idea. I després resulta que sí que era una mala idea, i que tot i que era una mala idea i que les dades ens diuen que era una mala idea, tu t'agafes les dades com et surt dels pebrots, perquè tu saps que les dades les pots torturar el que vulguin fins que diguin el que tu vols que diguin, i
es massatgegen,
ens fem un doble onada amb una solució que no és bona, la prenem com si fos bona i la seguim aplicant, i després ens preguntem per què no estan resultant les coses com nosaltres volem quan no estem llegint els resultats com ens interessa, sinó com ens interessa. Llavors, estic totalment en contra de que es donin aquesta sèrie de poders o es justifiquin certes coses amb dades pel bé comú i s'ignorin els resultats d'aquests informes o es facin uns anàlisis com s'haurien de fer. Per tant, per mi el problema de renda bàsica universal és que fotis un tinglador de puta mare, inclòs pujar impostos per donar una renda bàsica universal a tot el món, o a tot, és igual, a Espanya, si vols, que no analitzis bé les dades, que no facis un bon plantejament de quines dades vols mirar, que els resultats possiblement siguin dolents, i tu et facis un doble onada i diguis, no, és que necessitem donar més renda bàsica universal.
Però, Rai,
aquí hi ha diverses coses.
Una cosa, per endreçar una mica mentalment... Jo us agrairia, suposo que l'audiència també.
Permeteu que faci una mica resum quina és la tesi de la gent que proposa la renta bàsica universal?
Sí, però heu anat directament a una de les possibles solucions i no hem parlat del problema,
sí,
no. Que és el que jo em volia anar. Acabeu això, però sisplau, després el problema.
D'entrada, la renta bàsica universal que és una proposta de dir, a veure, actualment, sobretot en estats com el que tenim aquí, el Reino d'Espanya, que diuen, on hi ha un cert estat del benestar posat, el que hi ha tota una burocràcia i les subvencions i els ajuts que es donen són, diguéssim, com finalistes i amb certes condicions. Llavors, el que diuen els de la renta bàsica universal és dir, escolta, aquests diners que estem donant segurament podríem gastar molta menys burocràcia i eliminar certs incentius que hi ha de la població per fer o no fer certes coses per cobrar o deixar de cobrar. Per exemple, una persona que està cobrant el subsidi d'atur té un incentiu molt fort de dir, escolta, jo m'espero 2 anys a fer res perquè així, perquè si em foto a treballar immediatament no cobraré. Vale? Per exemple, per posar un exemple tonto. Eh? Llavors, bàsicament, el que diu, escolta, fes simplement que tothom tingui el mateix un ingrés bàsic universal que cobreixi les necessitats bàsiques de les persones i a partir d'aquí tenim altres coses. Evidentment, això és un experiment, pot sortir per pataneres, depèn molt de la cultura i del lloc on es faci, hi ha moltes condicionants i s'han de fer experiments saber que funciona o que no funciona. Però, en aquest cas, el problema principal no és només... Això és a dir, hi ha un perill molt gran si tu imagina't que anéssim a un escenari on les màquines ho fan tot o unes quantes persones hiperproductives fan tota la feina i la resta tenen una subvenció, que és que llavors tens 2 tipus de ciutadans. Ciutadans que fan una contribució a la societat fent que sent productius i fent que hi hagi riquesa i altres que són simplement rèmores que no tenen ni oportunitat d'aportar doncs, perquè no poden competir amb els nivells de productivitat de ciutadans augmentats per robòtica o intel·ligència artificial. I a més després hi ha un problema molt gros, és que una persona, un ciutadà que treballa a més de votar en un país encara que hi hagi una dictadura, un treballador com a mínim té un instrument polític que és la vaga. La vaga. En el moment en què la vaga desapareix perquè no treballes, perquè simplement tu cobres de l'Estat, automàticament doncs, tens una dependència i una servitud en l'Estat. Tu no pots manifestar-te contra un Estat que bàsicament és el teu medi de subsistència. No pots fer cap tipus d'acció política contra aquest Estat.
Això ho estàs dient com a favor de la renta bàsica?
No, estic descrivint la situació. És a dir, si tu implantes una renta bàsica universal i llavors hi ha un percentatge molt important de la població que només té la renta bàsica universal, aquesta població és dòcil. Perquè, o sigui,
de fet,
no tens poder polític, almenys a nivell de vaga, no ho tens, i si tu vols trencar el sistema, trencaràs també les subvencions que t'estan venint, amb la qual cosa, et tornaràs molt conservador, que també passa. Dius, com és que gent que està en els tiers més baixos d'ingressos i de renta per càpita de la societat es porta a l'ultradreta, que és el màxim conservadorisme? Doncs potser aquí ja ho tens ràpid, aquí ja ho tens ràpidament posat.
Llavors, home, sí, perquè molta gent està ficada amb... Bueno,
hi ha moltes coses que no... Hi ha
moltes raons.
Podem embrutar tot raons. El que vulguis, però a mi el que em preocupa és que en el moment en què només hi ha la... És a dir, eliminar el treball de l'equació, que és el que diuen en Genís Roca, de dir, no, escolta, les persones han de poder contribuir a la societat, i ja fins i tot per salut mental. Una persona que no està portant res i que l'única cosa que té dret és a tenir oci, segurament tindrem tot tipus de problemes que ja ni ens imaginem a nivell de societat i tot tipus de disfuncionalitat.
Que... Hi ha una part, Marc, una part precisament per reconèixer-nos que formem part d'una societat on estem necessitats de contribuir.
Vale?
Que no vol dir contribuir... una fórmula típica que no tothom ho fa, que on hem contribuït a la societat és a través dels nostres impostos. Que és on jo volia anar al principi.
Bueno, sí, vale? No, però els impostos, una cosa és els impostos, però quan tu estàs treballant, si un forner fa pa, vale? Està fent pa per la gent del seu poble.
No només
quan
de les
un
persones,
professor està
de les
formant
empreses,
a gent, i jo, per exemple, tinc la sort doncs, que hi ha nois com el Magma o en Rai, que he tingut la sort doncs, d'ajudar una miqueta a la seva formació, doncs, collons, doncs, és la meva contribució a la societat. I d'alguna manera em dona una identitat i una realització i un estatus com a ciutadà. Llavors, perquè tot s'automatitza i perquè hi ha unes persones hiperproductives augmentades per IA robòtica, molta gent deixa de poder aportar, ja sigui pa, ja sigui recollir les escombraries, ja sigui pintar, ja sigui crear art, ja sigui crear música, ja sigui fer podcasting, fer periodisme, només unes persones molt privilegiades poden aportar, perquè són els únics que són capaços de fer això. Això genera un problema molt gran per tota la gent que no pot contribuir a la societat.
I no només les persones... que això és un tema de debatre molt interessant, sinó les empreses. Perquè una de les coses que passa amb aquest mecanisme que ara tenim de redistribució de la riquesa, millor o pitjor, és el de la societat industrial, és que les empreses també paguen, també contribueixen a la societat amb el seu pagament dels impostos de societats.
Quan
vale?
Paguen, perquè aquí que estem a mossegar
les
la poma,
normals,
Apple, Google,
les empreses normals,
Amazon
feien.
I companyia tenen tots els mecanismes aquí per pagar el mínim d'impostos possibles. Especialment als països on fan negoci.
Aquest és el gran problema que tenim ara damunt de la taula, que les grans tecnològiques capturen una enorme quantitat de la riquesa, però tenen pocs... primer, en general, en conjunt, tenen pocs empleats. Tenen empleats, però no com passava...
No és proporcional als ingressos.
I després es tracta en aconseguir el màxim diner per empleat.
Exacte, aquesta és la qüestió.
Això és el que deia l'altre dia Sala Martín a la ràdio, eh?
Exacte.
És el que deia, la productivitat, els diners que et dona, els diners que aporta un empleat a l'empresa. La riquesa que crea un empleat treballant dintre d'una empresa. Això és la màxima productivitat.
Per això quan els balanços perillen, foten a la gent al carrer de forma massiva.
Exacte.
Vale? I l'altre és pitjor encara. A part que són pocs, pocs empleats en proporció, l'altre és que no paguen impostos locals. Allà on la gent fa servir aquests serveis.
Declaren pèrdues, de fet.
Vale? Sí. Per tant,
exclusió de tecnològiques, això ho fa tothom.
Sí, això ho fa tothom. Però les petites empreses no tenen mecanismes
per escapar-se. Els petits no ens podem escapar.
No. Exacte. No.
I els treballadors, els que ho paguen tots són els assalariats. Els assalariats no ens escapem. Ens atenen a
no
tots.
No escapem ni un.
Ja ens envien l'esborrany i paga aquest gata.
Sí, però a veure, enteneu que s'ha trencat el repartiment de la riquesa? La digitalització l'ha trencat, hem de trobar una solució.
Jo no estic d'acord amb això, el problema no és de la digitalització.
I de què és el
problema? Vull dir, l'única cosa que hem fet és que els mitjans de producció ja no són una fàbrica que necessites 20 milions d'euros per aixecar-la. Això l'únic que ha fet és que sigui més fàcil que qualsevol persona agafi un ordinador.
Continuen havent-hi fàbriques, Raimon.
Correcte, sí, continuament sí, fàbriques, sí.
Però no estan aquí. No estan aquí.
I tampoc tenen els marges. Poc... O sigui, els grans marges estan en les empreses tecnològiques, que és on poden explorar noves categories de productes.
Vull dir, sobretot serveis. Si alguna cosa ha portat a la tecnologia és que sigui més fàcil que mai que un tio que no té ni un puto duro, però se'n pot anar amb un ordinador prestat a la biblioteca local, formar-se en programació i programar-se una merda que li doni diners, això abans no era possible. I ara és possible. Conec molts xavals que no van acabar al col·le, que es van quedar a l'ESO, que facturen 10 vegades més del que facturo jo.
Rai, però això és un exemple molt petit.
És una possibilitat que ara tenim,
és una possibilitat,
que no teníem.
Però és,
i la gent de les fàbriques,
anecdòtic.
I la gent de...
Rai,
la gent,
a veure, és anecdòtic. El número de persones que estan fent això és anecdòtic, i després, a més, també depèn molt. És a dir, sí que hi ha genis que a través de... han après a llegir la biblioteca i tenen un portàtil, han fet servir l'ordinador de la biblioteca amb un compte gratuït a no sé on, han fet un producte fantàstic i han après a programar i són les màquines. D'acord, però segurament una persona que sigui capaç de muntar un negoci digital, hi ha molts elements culturals. Hi ha molts elements culturals
i familiars.
D'entorn. D'entorn. Si tu saps
si tu,
que has estat
si
a Silicon Valley.
Si tu ets...
Vale?
Exacte, si tu ets La majoria de gent viu en barris desestructurats, en famílies desestructurades, amb germans que es droguen. Aquesta gent, els pares, no li
les
poden
oportunitats,
pagar. Ni la universitat...
Sí, tots tenen la biblioteca allà, però l'oportunitat que tens...
La teva màxima aspiració, com deia el Benjamí la setmana passada, és fer de caixera del Mercadona.
No, sí, jo ho entenc. El que passa és que...
Això llavors, és la societat on vivim, canvi,
tu em dius que és l'anècdota. Estic d'acord, però llavors estem en una societat on tothom és un gordo que té sobrepès i els percentatges de sobrepès estan pujant a saco i jo el que t'estic dient és està en el teu poder no tenir sobrepès. I tu m'estàs dient, no, clar, és que no és realista considerar que algú pugui no tenir saps?
A veure, tu estàs dient, Rai, que és veritat que si una persona té les oportunitats... Abans, en el segle XIX, una persona necessitava tindre un capital i uns contactes per fer certes coses.
O XX.
La mare d'en Bill Gates era, diguéssim, una de les forces vives de Seattle i tenia contactes amb tots els bancs de Seattle i, per tant, tenia accés a advocats, a finançament i a tot. I anava l'any 71 amb el Paul Allen a una escola on a l'escola tenia accés a un ordinador. És a dir, no és allò... Allò és a dir, per exemple, el Déu Nostro Senyor Arnold Schwarzenegger diu que ningú...
Que té un llibre nou.
Com?
Que, té un, que, té, que ha tret llibre nou.
Ha tret un nou llibre.
Que es diu Be Useful.
Be Useful, molt bon llibre. El vaig ficar com a proposta mossegui. L'Arnold, una de les coses que diu és que ningú s'ha fet ell mateix. Tota persona és fruit de les persones que l'han ajudat, que l'han influït, que l'han mentoritzat, òbviament, que li han donat, donat oportunitats. I llavors, evidentment, si tothom té, diguéssim, un camí possible de pujada cap a un èxit, que potser no és l'objectiu de tothom ser aquesta persona que factura tants diners i tot això, però és pel que sí que és veritat és que aquest camí, per ajudar-te a anar cap a aquest camí, necessites una cultura de suport, necessites gent, necessites oportunitats, necessites fins i tot que t'expliquin que aquest camí existeix, que ho pots fer i que t'acompanyin i que t'ajudin a superar tots els entrebancs que aquí. El fet de que aparegui un Elon, que el fet de que aparegui un Zuckerberg, que el fet de que aparegui un Sam Altman, aquests tios que dius, hosti, quants diners han fet i quines poques coses que tenim. Que després, quan investigues la biografia de tothom, veus que no, que han tingut una quantitat de contactes increïbles, que les seves famílies estan ben posades, que hi han partit de universitats d'Ivy League i han tingut totes aquestes coses. És a dir, a veure, aquesta narrativa amb ells els hi va molt bé. A Silicon Valley li va molt bé. La terra de l'oportunitat i aquesta oportunitat és global. I sí que poden sortir exemples anecdòtics, però al final és divertit com a mecanisme, com a dir, escolta, hi ha una carrera de rates, de juegos de l'hambre i algú es pot escapar, cap amunt, a mi no és un argument que em digui que estem resolent el tema.
Sí, i deixa'm, afegeixo un altre, i fins i tot nosaltres quatre. Nosaltres quatre, per l'esforç personal, per la família, per on hem nascut, que hem nascut a Catalunya.
Aquí
hem
a Europa,
nascut
a Barcelona.
Exacte. Nosaltres estem amb un graó on podem aprofitar, o hem pogut aprofitar tota una sèrie de coses i som, en el fons, tenim un grau de privilegi bastant elevat. Però mireu al vostre entorn, els vostres amics, la vostra gent que coneixeu. Quanta gent treballa i no pot viure, no pot ni independitzar-se,
si te'n vas al país on estic jo ara,
ni viure,
És un drama.
Aquí volia anar a parar. Sí. Un moment, fem un parèntesis. Magma, explica'm la realitat de Xile, perquè jo el que conec de Xile era gent bastant emprenedora, molta gent que s'havia format als Estats Units o que tenia l'objectiu de formar-se allà, vull dir, ojito, és un país que, a diferència d'altres de Sud-amèrica, ha viscut períodes de bastant gran estabilitat, no?
Aviam, aquí en realitat
i estabilitat?
La major part de la pura. O sigui, aquí el problema que hi ha és que la gent que és rica és molt rica i la gent pobra és molt pobra. Hi ha
típic de Sud-amèrica.
I m'imagino, i de fet a Xile és on es veu menys, no? Però...
diferències
aquí
extremes.
Sí que amb el tema, per exemple, aquí, jo que sé, qualsevol bar, qualsevol cafè, qualsevol petit negoci, té el triple de treballadors que hi ha a Espanya, per exemple. És una cosa que a mi em va sobtar. Per exemple, aquí, que sé, és una feina estar en un lavabo d'una estació de metro i cobrar 50 cèntims per entrar al lavabo, i això és una feina, no? Per exemple.
Aquí passava, la seva feina és mantenir el lavabo.
No, ni això.
Aquí passava abans,
Llavors aquí, clar, dius, hosti...
No cal ni mantenir-lo net.
Això ja ho fa un altre, o... I realment veig que és un cercle molt viciós, no? Perquè com que la meva feina és una merda, ja es veu molt també amb el sector serveis, no foto res. I com que no foto res, no em pagaran més.
No, progresso, no?
Ara fa unes setmanes es va fer una miqueta viral una noia que a través de TikTok deia més o menys això, que treballava en una cafeteria i deia, em pots... I deia que bàsicament li importava tota una merda, que sí. Si tu li demanaves, sí, em falten 5 cèntims per al cafè, és igual, em portes cafè, sí. M'és igual. Molt aquest d'allò de dir, no... Però és tot el contrari del que jo estava dient abans. És a dir, a veure, el problema és que si tu estàs en una situació en la que tu tens la impressió de que la teva feina t'estan explotant, vol dir que tampoc estàs traient aquest orgull de la feina que estàs fent. Et trobes més o menys en la paròdia del Pepe Rubianes, allò, vamos a trabajar, no ens interessa res. Vale? De dir, no d'això, és a dir, perquè estàs en una situació on et sents explotat per la teva feina. Allò, esclar, el que tu vols és que la gent en una societat doncs entengui que està fent una contribució i que la feina que tenen l'estan remunerant de forma correcta. Evidentment, això què vol dir? Pues que necessites que hi hagin representants, representants dels treballadors, que puguin agafar i fer una acció sindical i que s'equilibri el que extreu l'emprenedor, que està generant riquesa, que jo entenc que té que extreure, però que també que el repartiment d'aquesta riquesa amb els treballadors i amb la resta de la societat en forma d'impostos estigui equilibrat. Quan això es desequilibra, pues és quan tens un problema de desequilibri, de falta d'equitat a nivell de societat, i és on tot peta. Llavors, evidentment, el problema que hi ha és els que són ultraliberals, o sigui, per una banda, els que són més d'esquerres i més voluntariosos i més, diguéssim, més d'esquerres, estan com els de la renta bàsica universal, estan proposant la renta bàsica universal, però també els ultraliberals estan proposant la renta bàsica universal. Perquè bàsicament diuen, escolta, si tenim que la gent està suficientment alimentada i entretinguda com perquè no vulguin rebel·lar-se, perquè no volen perdre el que tenen, ens deixaran que siguem tan rics com nosaltres volem ser. I ens ho emportem tot. I això és un problema.
Passa el què? Que la gent...
Doncs això, doncs, fa poc parlava amb una persona. Jo poso molt el tema de cafeteries i això, perquè és una cosa que la meva família ha tingut negoci sobre això, i és una feina que jo hi he treballat
bastant,
el tema restauració i això. Aquí he vist coses que allà són impensables per un tema de que et mengen els costos. O sigui, aquí tu pots tenir una persona, i de fet es veu tot arreu, a una carnisseria, a una cafeteria, a qualsevol sector serveis, que només està per cobrar, o només està a la cafetera de cafès. I quan no hi ha ningú que vol un cafè, aquella persona està amb el telèfon. I de fet, i parlava amb un senyor que tenia una cafeteria, si li dius, escolta, mentre no hi ha gent que vol pagar, per exemple, no, el caixer, hòstia, renten plats. No, jo aquí he vingut de caixer i no penso fer res més. I això és la realitat de la societat aquí.
BiteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
Quan va aparèixer la societat i es va consolidar la societat industrial, ¿vale? Que veníem de períodes molt més foscos, on el repartiment de la riquesa... Venien bàsicament del món de l'esclavitud. ¿Vale? A l'aparèixer la societat industrial, la gent del camp va a les ciutats i comença a treballar a les fàbriques. Però no hi havia un mecanisme correcte de repartició de la riquesa. Treballaven els pares, treballaven les mares, treballaven els fills i gairebé no tenien festes i gairebé no podien menjar. I això va fer esclatar la revolució comunista, la revolució soviètica i altres revolucions.
Perquè llavors ja ningú té res que perdre. El tema és la revolució surt quan no hi ha quan ja no tens res a perdre. El tema és, tens una renta bàsica universal, tens alguna cosa que perdre, clar, i tu penses vegades. Deixeu llegir-vos un passatge de l'Evangeli segons Neil Stephenson Snow Crash. Estan en el primer capítol, pràcticament a la primera pàgina, i bàsicament diu el següent, vale? Una vegada que la mà invisible ha agafat totes aquelles inequitats històriques i escampades amb una capa global del que un paleta pakistaní diria que és prosperitat, només hi ha quatre coses que nosaltres sabem fer millor que ningú més. Música, pel·lícules, microcodi i repartir pizzas a tota hòstia.
Pel·lícules ja futur... no, perquè ha hagut una vaga de guionistes.
No, ja s'ha acabat, la vaga, la vaga ja s'ha acabat.
Però heu llegit els acords als que han arribat.
Molt interessant la clàusula que els hi volien cardar sobre l'escaneig de personatges per fer servir en generació de personatges incorporats. Deien, escolta, cap problema, però us escanejarem la vostra cara i el vostre cos i el podem fer servir quan estigueu morts sense donar-vos ni compensació ni permís.
Sí. I van dir, no podem entrar... No, exacte, això no. No podem entrar molt en detall, però és, els acords són interessants des d'un punt de vista també de com es resol un conflicte, perquè amb el tema d'intel·ligència artificial, l'aplicabilitat real en el nostre dia a dia, no tenim ni puta idea. O sigui, no sabem què passarà, d'acord? ¿Vale? Aleshores, l'únic que pots acordar és com gestionaràs quan tornis a tenir el conflicte damunt la taula. Hi ha articles d'aquest acord que van en aquest sentit. Estan bé, eh? Bueno, deies, Ludo, perdona.
No, només això, a veure que hi ha una de les coses que la idea de la renta bàsica universal em sembla distint, és més, com deia el Reventós que va venir, és un tema de justícia, que no hi hagi ningú desemparat, poder-nos ocupar de tothom i tot, però o sigui, el problema al final és, a veure, una cosa, les tecnologies digitals, la robòtica, la intel·ligència artificial, el software, internet, generen abundància en certs aspectes. I generen escassetat. I llavors, a partir d'aquí, com que generen certs aspectes que són abundants, sí, però es generen escassetats amb unes altres bandes. Actualment el que està passant és que hi ha certes empreses que han muntat certs models, com per exemple el model dels anuncis, que permeten fer una captura desproporcionada de riquesa. O sigui, a veure, per exemple, l'altre dia estaven dient que el Cory Doctorow ho està explicant, és a dir, la cerca de Google cada cop és més dolenta. El motor de cerca de Google està optimitzat per poder-te ensenyar més anuncis i que tu vegis més anuncis i que no diferenciïs entre els anuncis. I això el que està causant que és doncs, que les pàgines web estigui el SEO s'hagi convertit, diguéssim, en un art, en una forma d'art modern, diguéssim, de la distopia i que moltes vegades busquis pàgines web i no trobis la informació que tu estàs buscant. Fins al punt que quan busques informació és millor buscar per ChatGPT que no per Google.
Sí, i tant. Sabeu que s'ha descobert l'acord que tenien Apple i Google, no? Bueno,
hi ha un acord de recerques.
Quan era?
Bueno, però això sí, simplement per
no
posar...
Sabia,
és,
no se sabia
posar
la xifra.
Per defecte, no. Són molts duros.
No. Ara s'explico el que és, perquè és que resulta que ahir o abans d'ahir en el judici que estan tenint Estats Units contra, monopolísticament contra Google, per temes també del cercador i d'altres coses, van fer anar un tio, crec que era d'Apple o algú, no recordo, o algú que està d'algun advocat, o algú que havia fet, que havia estat en l'acord per ensenyar que sí existia aquest acord, vale? I se li va colar la transparència de quin era l'acord sí. concret, vale? I l'acord concret és que el 36% del que Google guanya en publicitat en dispositius iOS que incorporen al cercador Google va a Apple.
Aquest 35%, acord,
vale?
Hòstia.
El 36.
El 36% de totes les cerques. Clar, però això tu agafes. Tu agafes
són molts diners,
el teu dispositiu,
Són molts diners.
Però una cosa, tu, això simplement perquè el dispositiu iOS, quan tu el compres, ve posat per omissió al Google com a motor de cerca. Però tu pots anar
Correcte.
A referències, et poses el DuckDuckGo, et poses l'Ecosia...
Sí, però només ho fem els que escoltem Mossega la
doncs,
poma.
Doncs traieu el puto Google del motor de cerca.
Poseu DuckDuckGo, o ChickChickGo, o MacChambo...
O ChickChickGo, bang, bang, el que sigui. Però, o sigui, a veure, o sigui, el problema està que els incentius... Abans, fa 15 anys, Google era collonant. Et donava uns resultats de cerca realment bons, però mica en mica s'ha creat com aquesta guerra entre el motor, els que intenten fer enginyeria inversa de l'algoritme de recomanació de pàgines, totes les històries, el SEO i els propis anuncis de Google allà ficats i el redisseny de la pàgina, que la qualitat dels resultats cada vegada és pitjor.
Jo, Marc...
És com buscar productes a Amazon, que també cada vegada és pitjor.
Sí. Tornem on estàvem, perquè hi ha un tema que m'interessa que l'analitzem, a veure si podem veure-ho. Que a mi em preocupa molt, o sigui, em preocupa com a persona a la societat on estic. ¿Vale? Veig gent jove que treballa, que guanya 1.200 euros o 1.250, que no és un sou petit.
És un sou mínim.
Sí.
Vés a la carnisseria i fes números.
Però hi ha molta gent que no guanya més treballant 8 o 9 o 10
hores. Que el guanyi molta gent no vol dir que no sigui un sou petit.
Sí, continuo. Gent jove, situeu-vos. amb aquests diners no poden viure sols.
No pots anar-te'n a viure sol. O sigui, a veure, quan jo vaig acabar la carrera, me'n vaig poder anar a viure amb la meva dona de lloguer i després em compren a casa.
Amb el I jo me'n vaig anar de casa amb una bossa del Caprabo amb calçotets i mitjons.
Exacte, però estàs treballant i amb el que jo guanyava de sou a la meva primera feina, ja podia agafar, pagar el lloguer i pagar el crèdit d'estudis que vaig fer per acabar
Exacte. Però la gent d'avui en dia, acabo, la gent d'avui en dia, tot i treballant, cobrant, no pot... O sigui, la seva perspectiva és fosca. Necessiten anar-se'n tres a compartir un pis per poder mantenir això, que no és com els seus pares havien viscut o com hem viscut nosaltres. Ah,
però escolta una cosa, Tomàs.
I acabo, l'última reflexió. I l'embolcall social... El contracte, jo treballo, a l'Estat em pagarà una pensió, em pagarà un atur o no sé què. Aquest embolcall s'està trencant.
Es trenca, llavors tens la revolució i haurem d'anar a resar el rosari pels puestos. És el que hi ha. Escolta una cosa, Tomàs, fixa-t'hi que això que estàs dient tu aquí, als Estats Units ja ho sabien fa 20 anys, perquè fa 20 anys, o fa 25 anys, la sèrie de moda era Friends. Friends que són
una mica això.
Uns nois de 20 i pico anys, uns nois i noies de 20 i pico anys, superguapos, superatractius, supersexis, vale? Però que estan a Nova York i no poden viure sols pel seu compte o amb la seva parella i se'n van a viure en grups de 3 en 3, que és exactament el que estaves dient. Que passa que aquí, no, aquí a Catalunya no estava passant això l'any 95. Estava passant a Nova York perquè un lloguer a Nova York sempre ha sigut prohibitiu. Però ara el que estem vivint la societat és que si tu treballes a un lloc com Barcelona, doncs estàs en la mateixa situació que a Nova York l'any 95. Realment... I la gent jove s'entén que anar a viure de 3 en 3.
I això s'extén com una taca d'oli.
I s'extén com una taca, perquè...
Barcelona, àrea metropolitana, a Girona, al voltant de les grans
Mira,
de les ciutats.
Mira, el meu poble, Vilassar de Dalt, que ara ja porto 7 anys i mig, ja és meu, escolta, no hi ha un puto pis de lloguer. És que no n'hi ha.
No, i a les zones rurals de Catalunya no hi ha casa.
Entres a l'Idealista i dius, lloguer, pis, no hi ha. Hi ha alguna casa que llogues per 3.000 euros al mes. I vale, doncs... És que ens hem d'ajuntar una dotzena per anar-hi, eh? Digues, Rai.
Això, Raimon, deies?
No n'hi ha. Sí, tranquil·lament. Sí. Sí, però el que passa també és que aquests que tenen la casa en venda no el volen posar per llogar, perquè hi ha una... Si tu ets una persona que tingui una propietat i llogar-ho... Jo, per exemple,
A veure, tu si tens un lloguer no pots vendre'l en 5 anys.
Sí, però una cosa, Tomàs, quan jo vaig vindre a viure aquí, jo tenia una casa de propietat a Badalona, volia venir a viure en aquesta zona per motius d'escoles i per motius de coses, vaig dir, escolta, vull venir a viure aquí, i... Vaig considerar l'opció, llogo a Badalona i vinc a llogar aquí. I hi ha uns riscos de dir que, escolta, jo puc, amb el que llogo a Badalona, puc llogar aquí, puc estar en una casa superguai, superbé, i estar a lloguer, cap problema. Però corro un risc llogant la meva casa a Badalona. Vale? Perquè si el llogater em fot un default, collons, jo necessito els diners que m'està pagant el meu llogater per pagar el lloguer on jo vaig a viure. És a dir, tu et compres un pis on sigui. Si el mercat de lloguer és una... Si llogar és una cosa segura que no dona problemes, vale? Llavors, cap mena de problema. Tu llogues el teu pis i te'n vas a viure on vulguis. Te'n vas a Girona també de lloguer. Problema que hi ha ara. Els lloguers són molt cars.
Estem parlant de lloguers com nosaltres, de les coses nostres. No estem parlant de grans empreses que fan
lloguers. No, lloguers entre persones. Llavors, una persona, un particular que llogui, ficar-se dintre això vol dir doncs, que tens... Pots tindre un client que et foti default, pots tindre una persona que et rellogui el pis, pot ser que hi hagi problemes, pot ser que et destrossi el pis. I dius, home, a veure, tu tens una propietat, la idea és jo tinc una propietat, algú fa servir aquesta propietat, però me la cuida,
també
i jo estic en un altre lloc. No és viable. Igual ho fas i no hi ha cap mena de problema.
Risc.
I funciona bé, estàs 20 anys amb aquest
la
model.
La majoria de gent que lloga el pis... La majoria de gent que lloga el pis no té problemes, Marc.
Però hi ha un risc.
O almenys hi ha una percepció... Sí, sí. O almenys, com a mínim, quan jo vaig tindre que prendre la decisió, tenia una percepció del risc que no el vaig voler córrer.
Jo tinc pis llogat i parlant amb l'administrador, que té milers de pisos a Barcelona, ell ho diu, el percentatge de gent que no paga o el percentatge de gent que té mal rotllo, també és veritat que s'ha de fer una petita tria i s'ha de... Sí, hi ha un mecanisme, vale?
Sí, però...
Ell diu, és... ínfim, és ínfim.
D'acord,
la gent
però és un risc...
És complidora,
però, si jo tinc tres pisos, si jo tinc una casa, jo visc al... jo tinc un pis, o si jo tinc tres pisos i no necessito els diners dels lloguers per pagar el meu lloguer, vale?
Ah, clar,
és un risc que puc córrer. Però és un... el problema és un tema de simetries. Jo tinc només una vivenda i vull llogar-la per anar-me'n a viure en un altre lloc,
no
perquè
pots córrer.
No puc córrer aquest risc. Perquè
hauria de ser el teu risc zero.
Encara que el risc sigui molt petit, encara que sigui un, bueno, un 0,5 per mil, si em toca, em quedo al carrer.
Si no pots pagar la nova vivenda directa amb tots els teus diners, l'altre risc que tens és els tipus d'interès.
Ah, exacte, i sobretot els tipus d'interès. Però llavors és dir, persones individuals que dius que vull aquí, me'n vull anar d'aquí cap allà, em vull vendre... No pots posar-la, no pots fer l'aposta aquesta. Almenys jo no vaig creure que la podia fer ara fa 7 anys. Per això vaig preferir pagar notaris i històries i plusvalues i hòsties i vendre i comprar. Vale? Però... el marc... és complicat, o sigui, és una situació complicada.
A veure, jo crec que hem acabat fent el diagnòstic de la situació, posant damunt de la taula...
Hem arreglat el món, hem arreglat el món.
Heu parlat de la renta universal, vale? Hi ha alguna cosa més que es pot fer per tornar a tenir la riquesa repartida i un nou contracte social? Perquè estem anant... Jo no veig que tinguem una solució vàlida ara per ara.
Jo crec que el problema és... Hi ha molts problemes a la societat, hi ha moltes coses. El que hi ha és que des de ja fa bastants segles, des de que vam deixar els grans poders econòmics, tenen un mecanisme d'influir en la presa de decisions polítiques. Llavors, què passa? Pues quan tu tens que les grans empreses tecnològiques... Als Estats Units està posat ja oficialitzats dins del sistema, tens els lobbies i funciona així. Però i aquí doncs està, diguéssim, més o menys acceptat. Llavors, a veure, escolta una cosa, si tu tens que els exministres d'energia doncs estan treballant en Endesa, doncs com vols que les coses que aquestes empreses tinguin les de perdre? Les grans empreses tenen tota la influència en el món perquè els polítics no els hi carguin més. I a sobre, com que existeixen paradisos fiscals, doncs les grans fortunes tenen la possibilitat de fer el xantatge de moure's. Això és un problema. Al final és dir, si es fa una repartició de la riquesa, simplement qui guanya més paga un percentatge del que guanya, un percentatge raonable del que guanya, doncs ja està, jo estic pagant un percentatge del que guanyo, no em puc escapar. Hisenda sap exactament el que guanyo i em ve i em fot l'hòstia. I pago i ja està, i visc. Però quan hi ha algú que cobra 4 vegades més que jo, comença a tindre opcions de fer coses amb els seus diners per pagar molt menys impostos. I això vol dir que els que estan pagant més paguen un percentatge més baix i aquesta riquesa no reparteix. I com que aquesta riquesa no reparteix, doncs certes coses de la societat es desequilibren. I ja està. I llavors, a veure, aquí cal un...
Sí,
No ho sé, no ho sé. Ja no sé com es resol. A veure, jo el que sé, per exemple, com fas que els treballadors tinguin millors condicions laborals? Doncs els treballadors tenen un poder polític que és fer vaga i tenen capacitat de treballar de forma unida. Vale, ja està, és tal. A veure,
sempre i quan treballis i cobris un sou, que és el que tu deies abans del risc de la renda.
A veure, una cosa, sempre, per exemple, parlant dels bascos. Sempre parlant dels bascos. Saps de què no es parla mai? De la cooperativa Mondragón. No es parla mai de les empreses formades com una cooperativa. Es parla molt del concert basc, però quan es parla de que el País Basc la gent cobra més diners, també es diu que el 72% de les vagues que es foten a Espanya són al País Basc.
Sí?
Es queixen més, protesten més, i per tant, pues, resulta que tenen millors condicions laborals. Aquí no se surt al carrer. És a dir, es genera una cultura... A veure, per exemple, les empreses consultores d'informàtica...
Les
empreses són empreses que
no fan vaga.
Les empreses estan dissenyades, els convenis, la forma de contractació, la forma d'establir les escales salarials, està fet perquè la gent no s'indiqui, no sindicalitzi.
I amb un agravant, com intentis sindicalitzar-te.
A la puta rué.
A la puta calle.
A la puta rué.
I sense contemplacions.
Sense contemplacions. I és
igual
a la que fotis
Apple... Que Google...
Que Google, que Everis, que qui vulguis.
Exacte. Tothom. tothom. No. Aquí no hi ha, no hi ha història. Sí, sí, està clar. Eh? És que surt molt més a compte.
Com algú digui la paraula comitè d'empresa, s'ha cagat. Però, és, però, són però, a més, d'entrada, les primeres empreses consultores...
És un bon mecanisme. Si tu vols que et fotin al carrer i et paguin la indemnització...
És digues, vas allà amb un error i dius comitè d'empresa. Sí, sí. Oh, cap al carrer.
Terrible, però... Sí.
Però, són, però a més ens pensa una cosa, o sigui... La, hi ha moltes empreses que han sigut creades precisament perquè altres empreses encara més grans, la Caixa, empreses d'assegurances, empreses energètiques, etc., el que fan és crear una empresa per poder-se proveir d'informàtics sense tindre que contractar-los i que entren els seus propis comitès d'empresa.
Però això és perquè tots els bancs.
Tots els bancs. Tots els bancs, totes les empreses d'assegurances, van agafar i van decidir treure els informàtics a fora. I llavors els informàtics, els, no, és que tu ets un consultor, és que tu te donem un mòbil, te donem un portàtil i una plaça de pàrquing i un d'allò de tiquet restaurant a més el que tu vulguis, vale? I gominoles i una taula de ping-pong.
Perks. I'm looking for the fun time, perks.
Sí. Exacte. Llavors, dic, bueno, doncs, com que no hi ha una acció, diguéssim, sindical de poder defensar els treballadors, al final els treballadors queden indefensos. Al final, a veure, el que està claríssim és que una empresa no li pagarà més als treballadors del que li pot pagar. I, per tant, hi ha una negociació. Però si aquesta negociació l'elimines... Aquesta negociació l'elimines i ho converteixes en una negociació individualitzada, que és el que hi ha en el món TIC. Cada persona negocia les seves pròpies condicions en funció de la seva percepció de la seva vàlua per l'empresa. Vale? Amb la qual cosa, en aquesta negociació individual hi ha una simetria molt bèstia perquè l'empresa és molt més poderosa que la persona. En canvi, si tu agafes i poses 50 treballadors que es posen a negociar amb l'empresa, doncs l'empresa no pot substituir 50 treballadors.
I per l'altra banda, un ha de ser hàbil, ha de saber quan ha d'obrir la porta a negociar, saps? Per quan hi ha canvis,
exacte,
quan hi ha
funcions... I de vegades els sindicats, que... són els primers que tenen que dir, tios, aquí o ens apretem el cinturó i baixem els sous o treballem més, o ens tanquen la fàbrica perquè l'empresa no tira. I això ha passat moltes vegades.
O a més, aquesta negociació individual és molt perversa, perquè... clar, si tu com a empresari favoreixes un o uns quants, vale? En aquesta negociació individual, quin és el missatge que dones? Si te'n vas al sindicat, et foto al carrer. Vine a negociar individualment amb mi, no? Exacte. I, òbviament, l'empresa no premiarà tothom.
Però, o sigui, però llavors, fixa-t'hi, és complicat, el món neoliberal està comprant la idea aquesta de la renta bàsica universal perquè és que llavors ja no necessites sindicats. Ja tens una renta bàsica universal, tots els teus problemes es resoldran. I els que vulgui treballar són els que seran hiperproductius i aquests seran els que seran realment rics. I els que són pobres seran, diguéssim, el que un paleta pakistaní anomena prosperitat, que és el del Neil Stephenson. I llavors no et pots rebel·lar contra el sistema perquè no vols perdre aquesta petita prosperitat.
Ja, el que passa que aleshores deixes fora a la immensa majoria de la societat i aquí hi ha un problema.
Bueno, o sigui, no es pot plantejar una societat on els seus membres no puguin contribuir a la societat. Una altra cosa és que aquesta contribució estigui feta...
I afegiria més.
Si estàs treballant amb una merda de feina que t'estàs explotant, doncs tampoc és plan.
No només que puguin contribuir a la societat, sinó que a més prosperar.
Magma, tu que ets més jove, com ho veus tot això?
Jo crec que també aquí a Europa i sobretot quan viatges a Sud-amèrica es veu molt, som una societat hiperindividualista. Hiperindividualista. I de fet aquí a Sud-amèrica no sé si... No, jo tinc les meves teories, no? Però quan parlàvem de com viu aquí a Catalunya una persona que cobra 1.200 euros, quan viatges a Xile i veus que els preus estan superiors a Europa, superiors, eh? I la gent cobra $400.
Menys.
Com s'ho fan?
Bueno, al canvi, quan seria?
400 euros. 400, 500...
I els preus són més alts.
Clar, dius, hòstia, com s'ho foten, no? Pues aquí es veu una societat molt menys individualista. Molt, molt menys.
No, és que no hi ha més collons.
No hi ha més remei.
És que no tenen més remei.
Necessites, les famílies necessiten ser més, estar més apinyades, necessites més xarxa de suport... Perquè
bueno,
no
això
pots...
passava clar, aquí clar, als clar. Anys 50 i 60, sí, sí. Inclús abans. Els fills treballaven, els sous anaven a casa, junt amb el pare, tenia dues feines...
I això es veu
en
moltes
feines,
coses. Aquí, per exemple, vale? No hi ha residències d'ancians. No n'hi ha.
No, és que no es poden pagar, la gent està a casa.
No, però és que la gent viu a casa. La gent està a casa i les famílies són més
grans.
No sé
com ha canviat això ara, però no vaig... Fa anys, i per tant segur que pot haver-hi diferències, no vaig notar un problema de vivenda. Santiago potser sí. És una cosa excepcional en alguns barris, ¿vale? Però fora de Santiago no vaig veure jo que hi hagués problema. Xile és un
país tan gran.
Jo no vaig veure que hi hagués problema.
No, el que passa que aquí el que ja et dic és un problema molt gran entre rics i pobres. O sigui, aquí sí, jo he conegut, vaig conèixer una amiga de la meva xicota, que és dentista, que treballa al sistema públic. Quan diríeu que cobra?
No sé.
Cobra 8.000 euros.
2.000 dòlars? 8.000?
8.000?
Al canvi.
Collons!
I dius, hòstia, el sou mínim a Xile són 600.
Hi ha una dentista d'un sistema privat, del sistema públic.
Ja m'agradaria saber què guanya els professors d'universitat.
1.000 i poc euros.
Mil i poc.
O sigui, aquí realment hi ha una èlit social de metges, de...
Però això també passa a Venezuela, això també passa... Bueno, Brasil és més complexa, però bueno, també passa a Argentina, en certa manera, passa a Uruguai, ¿vale? Passa a Mèxic, també. Sí, és molt... Jo aquesta èlit, jo la vaig viure també quan vaig estar a Xile. Sí. Vaig estar viatjant diverses vegades.
Hi ha una desigualtat total.
Sí, bastant gran, sí. I no es corregeix amb els anys.
I ja et dic, i és un cercle viciós, perquè els assalariats no és que no sé si tenen oportunitat o no, però és que ni ho pensen. Jo tinc la meva feineta, faig les meves hores, i si puc faig menys, m'escaquejo el màxim. I això és una cosa que amb els col·legues o fins i tot familiars empresaris que estan a Espanya... em diuen que la joventut d'ara és que no sé si la joventut, però que no volen treballar.
Una part de joventut que no té,
de privilegis o de vacances, només començar, tio. No portes un mes treballant i ja m'estàs parlant de quan faràs vacances.
Sí, això és força comú, no, però això és un tema d'educació. No li passa a tothom, però això és un tema d'educació, sí. Bueno, a veure, nois, hem d'avançar i hem d'acabar, de fet. Avui no hem fet la part de contacte i la falca de Biden. Ja la
ni
posarem
falques ni històries, això és terrible.
Ja la posarem en toqui. Acabem molt ràpidament amb un altre article, que aquest ens l'ha compartit en... Aquest que hem llegit ara el va compartir el Ramon Maria Gallart en el grup de Telegram de Mossega la Poma, ¿vale? I el Pere Montpeó ens ha compartit un altre que diu... que és de l'Oriol López, que està escrit a una revista, una web que es diu Metadata, i diu: adeu xarxes socials, hola comunitats. I el subtítol seria: l'objectiu ja no és omplir una sala de seguidors, sinó posar-se al davant d'uns potencials clients o oients, si vols traduir-ho a nosaltres, molt pocs, però molt bons.
Nínxol.
I dic, home, portem 17 fucking anys fent això, tios. ara veniu... Ara, saps el que passa? Que el món de les xarxes socials, el món dels influencers, youtubers i tot això, està super, super trencat. Els top Spanish, aquests streamers, ¿vale?, deien que havien estat perdent de l'ordre del 56% d'ingressos en aquests dos o tres darrers mesos, ¿vale?, respecte als booms de la pandèmia. ¿Vale? I no crec que tingui volta enrere. Falta l'acte d'imaginació, repetició d'esquemes, incorporació, com ja són productores, ja no són aquests grans, parlo,
perquè
incorporació del model televisiu, que la gent jove no busca això, busca la espontaneïtat, la frescor... En fi, que hi ha un problema amb tot... Que s'ha venut una moto que te cagues, ¿vale? I al final les petites comunitats sòlides, permanents, implicades, són les que sustenten projectes, ¿vale? Ja siguin des d'un projectes una mica més grans amb un fons econòmic o projectes com nosaltres, que no té una base econòmica, però que...
Però com que som tontos, com que som tontos, seguim fotent-li.
Però Marc, és que té molt, que és que cada vegada que llegeixo més de com estan les coses, té molt valor tenir un conjunt de gent que fa 17, fa 15 anys, no tots, però molta gent que fa molts anys, estan allà donant, o sigui, seguint-te. Ja no dic si aporten, hi ha un percentatge que sí, però... No sé, jo ho trobo supervaluós, molt valuós.
No, i a més tens un lloc com una... És un, tu, per exemple, dius una cosa per Facebook o Instagram o Twitter, això que en diuen ara X, i et poden treure de context, et poden treure de context, etc etc. Tu, en canvi, amb un grup tancat, doncs té una dinàmica diferent.
Sí, a Discord o a Telegram, sí.
Tu tens un grup a Telegram i té un valor diferent i pots parlar de certes coses i pots parlar en cert context i certes coses. En canvi, entres a Twitter, segons qui et fot un retuit, entres en segons quina òrbita i t'has ficat en un jardí.
Quants anys fa que tenim el grup de Telegram? Hi ha uns quants, no?
Buf, moltíssim.
Set, sí.
Moltíssim. Bueno, és de fet, jo recordo que vam començar amb els comentaris en el blog.
Sí.
Després no sé si vam estar en algun altre lloc.
Bueno, hem estat a Twitter, hem estat a molts llocs.
Vam estar a Twitter,
però a Twitter no hem creat mai comunitat. La comunitat no. Es va crear a Telegram.
Però jo recordo que tu un dia experimentant vas dir, he creat un grup de Telegram. I va ser un
gran... I altra gent... que aquesta comunitat privada la té a altres llocs. Per exemple, l'Emilcar, amb la versió de pagament, la té a Discord. Ve a ser el mateix.
Sí, però és un espant Discord, o sigui, hi ha gent que li
agrada... Però el propòsit, sí, d'acord, no t'agrada, però el propòsit
sí, al final és
el tenir una comunitat aïllada.
Jo crec que sóc massa vell per Discord, eh?
Per Discord. Massa colors, eh? Massa escuraïnes.
Coses estranyes, no?
Sí. Bueno, això venia al cas de dir... nosaltres quantes vegades... O sigui, tenim discussions, tenim comentaris, tal... Quantes vegades heu vist insults personals, linxaments, comentaris agressius generalitzats?
Pràcticament mai.
Una vegada va haver-hi...
Amb un dit d'una mà.
Una vegada va haver-hi un pitote i es va... Resoldre.
Però som administradors i a quanta gent hem fotut al carrer? Una persona. Jo recordo, en tots aquests anys, una persona.
Sí, una altra vegada va haver-hi... Quan estàvem a Twitter vam tenir problemes amb algú que també...
Sí, no, parlo de Telegram. Mirar. Parlo de Telegram.
A Twitter era més fàcil. El problema a Twitter és que això és... Algú fa una resposta o algú fa un retuit i llavors entres en un context diferent i entra gent que no està a l'òrbita i no sap de què estàs parlant. I llavors, de cop i volta, t'estàs discutint amb algú que no estàs en el mateix context i, per tant, és molt fàcil que hi hagi un desencontre. I a vegades tampoc estem tan bregats, diguéssim, de xarxes socials i coses i no d'això. I havíem tingut alguna història. Però Telegram, una vegada. Una vegada
una
i prou.
Vegada,
i
vam vegada.
Fer catapulta a i veure, ja està. I a fer aquestes també som... vam fer servir una vegada la catapulta.
Una catapulta. Però, poca broma, però som 500 persones. O més.
Sí, sí.
Portem camí dels 200.000 missatges. És una barbaritat. Una bogeria.
I de vegades hi ha gent que marxa, que busquen alguna cosa, sí. no troben la brega que busquen i se'n van, o algú que es disgusta i no torna.
Però no hi ha...
Sí.
No és una situació de mal rotllo.
No, és dir, simplement una persona no està trobant el que busca o no. D'això. A veure, em sembla que els dos senyors R's no hi són ara en el grup de Telegram.
No.
Perquè em sembla que tampoc això no estaven... No,
còmodes, bueno.
No estaven còmodes, marxen, però és això, no hi ha res més. Si no tenen ganes d'això, i de tant en tant els expliquem el que tu i jo els expliquem d'això, potser tu i jo tenim la pell més dura i ja està, som més paquidermos.
Per edat ho som.
Som els elefants. Que jo sóc més jove, eh? No.
Sí, tampoc, perquè tens una crosta menys en la pell de paquidermo. Bueno, anem a les propostes, vinga, va.
Una capa menys d'epidermis.
Les les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Sí, sí. Vinga, va, que avui tenim quatre i molt ràpides. L'Eudal, recordeu que la setmana passada anunciàvem, tu no hi eres, Marc, però vam anunciar allò del Carl Sagan, que va fer 80... Si hagués estat viu, hagués fet 89 anys, i em sembla que el Ciner ens linkava a YouTube un lloc on podíem veure la primera temporada de Cosmos, i a l'Eudal dic, vaig a pujar a l'aposta, nois. I bé, amb un canal de Telegram on està tot Cosmos, totes les sèries, tots els capítols i moltes més coses. Vull dir que gràcies
ara,
a
l'Eudal. Ara veus els cosos...
És la del calçà.
Penseu que el que abans li dèiem P2P Torrent, avui en dia es diu Telegram, que us sapigueu, perquè pels que ens passa la moda.
A Telegram, sí, però a Telegram el que hi ha és... Bueno, i a Telegram hi ha Telegrams amb links
a
torrents.
El bot del llibre de Telegram és espectacular, Sí, sí.
Hauríem de crear un d'audiollibres, que ja em deixo molts diners. Un altre... Hòstia,
els deixes bé, és una bona inversió, el dels
audiollibres. Sí, ara, mira, avui parlaré d'un. Ara parlaré d'un.
El problema que... Una pregunta. El problema de les plataformes aquestes d'audiollibres és amb DRM? És a dir, l'audiollibre no és teu.
Audible. Audible té DRM. De fet, per exemple, l'escriptor de ciència-ficció i membre de la Internet Frontier Foundation, el Cory Doctorow, no publica mai Audible perquè Audible força el DRM. I llavors no ho vol...
Recordem que el DRM volia dir que està vinculat... La compra...
Digital Rights Management.
La compra està vinculada...
Està vinculada al teu compte d'usuari.
I una cosa és que tu tinguis una subscripció i puguis accedir a un catàleg, i l'altra cosa és que compris l'audició d'un llibre...
Però si es remou, vale? Si remou no l'audiollibre del catàleg, el deixes de tenir o no?
És que no el pots, perquè... no ho sé.
En principi... Bueno, no ho sé. No. En principi, és que la producció... En principi és teu. En principi el llibre l'has comprat, però està en el teu compte d'usuari. Només es pot accedir pel teu compte d'usuari i has de validar el teu compte d'usuari.
Clar, és que la diferència que hi havia abans amb iTunes...
Aquest és el problema. Mentre que si tu compres un...
Tu
jo, per exemple, he comprat un llibre en el... Jo he comprat en el Cory Doctorow, l'he comprat un llibre i he comprat el seu audiollibre i bàsicament tinc un conjunt, una carpeta amb uns MP3-os, vale? I amb un arxiu d'índex per poder-ho escoltar en ordre i ja està. I el llibre aquest, doncs, si voleu, us el passo perquè l'he comprat i el tinc al meu disc dur. Mentre que un llibre d'Audible, si us l'he de passar, us dic Audible està i te'l compres. Vale? Però clar, els d'Audible el que volen és vendre'l moltes vegades. I llavors, hi ha un problema. El problema està que és que ara com ara tenen el 95% del mercat d'audiollibres. O sigui, si el Kindle té un... és majoritari en el món d'e-books, l'Audible és pràcticament... és un monopoli. Pràcticament és un monopoli. O sigui, només escriptors, diguéssim, molt famosos que tenen molta tirada poden fer coses com en Cory Doctorow d'intentar vendre-ho directament, i el que fan és Kickstarters directament, és a dir, per poder-ho registrar fan un Kickstarter per poder pagar el locutor i llavors ja ho venen directament i després ja ho tenen, venen des de la seva web i de les plataformes que no accepten DRM. Però és un problema gros, però clar, de nou requerim acció social per dir, ei, escolta, això no ho volem. Això no ho volem. Si és alguna acció coordinada, escolta, ens n'anem tots cap a aquesta altra plataforma. Però, per exemple, Audible el que ha fet és que té un catàleg, per exemple, de ciència-ficció clàssica que han agafat els drets, han agafat els relocutats a l'Audible Frontiers i tens llibres d'en Heinlein, tens llibres d'en C. Clarke, tens llibres de l'Asimov, tens tot allà un catàleg que t'hi cagues.
També ha tancat negocis amb els premis Pulitzer, en fi...
tenen els Nebula, tenen moltíssima cosa, o sigui, són un editorial molt potent i llavors les coses que ells editen també els tenen molt de contingut exclusiu.
És que tanquen el contracte en llibre i alhora fan el contracte d'audiollibres. Exacte. És molt més gran. A veure, no anava a parlar... Això ara parlarem al final, de l'audiollibre. No anava a parlar d'això, però és que lliga amb una cosa que tu vas presentar, Marc. El John Betbessé ens presenta una cosa que jo li he titulat Comparacions odioses. ¿Vale? I ell ens porta un una web, que no sé si a YouTube, en el teu cas, Marc, sí que hi havia, de com són els AirPods sí, sí, i les seves imitacions, passat per escàner i rajos.
Brutal.
Vale? I tu vas passar el mateix, però pels cable. Connectors que tenen a l'oro, els cables USB, els carotes d'Apple, dins tenen dues fucking fonts d'alimentació, tio. És que, entre altres moltes coses.
Tenen transformadors allà dintre, tenen microchips. O sigui, a veure, bàsicament el que hi ha en el cable aquest, que era molt xulo passar per d'allò, el que té és que, com que és un cable de 2 metres i és un cable que ha de ser Thunderbolt 4 i que ha de permetre alta transferència de dades, no vols que es faci, diguéssim, generació de corrents induïdes a dintre del cable, sobretot quan el tens enrotllat, que és com el que tenim tots quan ens sobra una mica, i que es perdi velocitat de transferència. I el que tu tens és que tens sistema... És, bàsicament el que tens és un sistema de gestió de la senyal. Tens un medi de transport. És com si tinguessis...
Tens això i tens un microprocessador que és capaç de enrutar, encaminar, afegir tensió...
Bàsicament, el que deia era, diu al principi del vídeo, diu sempre he parlat de que el nostre mòbil té la capacitat de més capacitat de computació que l'Apollo Lander. Diu, aquest cable té més capacitat de computació que l'Apollo Lander. Diu, o sigui, tota l'Apollo 11 té menys capacitat de computació i de transferència d'informació aquest puto cable que val 130 euros. Poca broma, el cable. No, a veure, és un cable collonant. A mi m'ha passat amb discos d'usos. Tinc aquí uns discos d'usos SSD típics que els que ficaries a dintre d'allò i he comprat unes caixes que venen per Amazon per posar-hi l'USB-C. En funció del cable que hi fotis, tens una velocitat de transferència a una altra. Com hi fotis un cable certificat Thunderbolt 4, això vola i el puc fer servir per editar vídeos en Final Cut Pro, i segons el cable que li fotis, doncs pràcticament li has de fotre una manivela perquè tiri, perquè no hi ha manera. Com li fotis el cable de càrrega típic del carregador d'Apple, el mateix de l'USB-C, aquell no carrega.
El Mac Mini i a l'Studio Display, tinc un cable USB-C, ¿vale? Excepte el que ve amb la pantalla, ningú és capaç de treure 5K.
Sí, és el problema que té el connector, que no és pacífic, no saps el que hi ha
dins. No, un cable bo. O, per exemple, jo tinc dos pinganillos, dos hubs d'aquests USB-C que tenen sortida a Ethernet i sortida a USB tal. Un em va costar 60 euros, l'altre em va costar 140 euros. El de 50 euros té les mateixes connexions que l'altre, està en un calaix, perquè peta, falla, de vegades va, de vegades no va, ara sí, ara va, detecta la pantalla, no em detecta la pantalla, em detecta la xarxa, no me la detecta.
L'altra cosa que em va sorprendre molt del vídeo de l'escàner com de bé estaven fetes les soldadures i com de pantallats estaven cada cable individual.
Però és que és fabricació robotitzada. És que és aquesta fabricació. O sigui, Apple, quan crea un producte d'aquests, aquestes empreses que fabriquen bé, Samsung també, quan fan, dissenyen el producte, no dissenyen el producte, dissenyen el producte i dissenyen el procés de fabricació. Vale? En canvi, altres simplement tenen un senyor amb una lupa soldat.
De fet, això ha passat sempre amb els pinganillos.
Què és així? És un senyor amb una lupa soldat.
Si en recordeu, el 2012 hi havia uns que quan el posaves l'HDMI, uns passaven àudio, uns altres no, i sempre mai sabies el que et passaria. Ara, amb el d'Apple no sempre funcionava, ara valia el triple.
Doncs acabem amb les dues últimes propostes. Una que ens la presenta en Pere Montpeó, que diu, ja s'ha presentat l'iPin de Humani.
Això eren els dos ex-Apple, no?
Sí, els dos ex-Apple i un altre tio. Això són flipades de Silicon Valley. Jo he vist només el principi de la keynote. No, has de ser ric i viure allà a Califòrnia i ser de l'elit allà, que jo sí que és elit, perquè t'interessi. Però vist la presentació, hòstia, sembla mentira que hagin treballat per Apple, no? És una de les keynote més...
Horroroses. No l'he vist, la Kino. No l'he vist.
Més horrible.
Però és que veient el producte no vull...
Imagina, uns tios... Sembla, uns tios que semblaven robotitzats parlant molt encursetadament amb uns pins aquí a la solapa.
Perquè la gent no entengui, era com un iPod, aquell quadradet, no? Més o menys. Et posaves, sí. Te'l poses a la solapa.
Que té càmera,
i
no?
I que projecta, sí, a la palma de la mà. Au, no?
Però és una cosa que tenint mòbil, per què ho vols? O tenint Apple Watch, per què vols això? Però qui diu Apple Watch, diu qualsevol watch, eh? No cal que sigui Apple. No entenc, és una cosa... Bueno, acabo amb una proposta que us faig jo, la que parlàvem de l'audiollibre, eh? També, que també està en llibre. El títol es diu All the Light We Cannot See. Tota la llum que no podem veure, en castellà La Luz Que No Puedes Ver, que és d'un autor que es diu Anthony Doerr. Podeu veure entrevistes seves a YouTube, ¿vale? Personatge, el senyor. És Premi Pulitzer 2015 i aquest llibre en concret és una història d'aventures de l'ocupació francesa pels nazis dins de la Segona Guerra Mundial i on hi ha molts protagonistes, hi ha una noia que és cega, en fi, no vaig a fer spoilers, no? Però un dels grans protagonistes i una...
És una novel·la històrica, no?
Com ho diria? És una novel·la, ¿vale? És una novel·la de personatges. Sí, ambientada històricament en aquesta època. Molt ben ambientada, per cert, eh? Perquè comença amb un poblet de la costa francesa, de la costa de Bretanya. Però no faig més spoilers, eh? Però, a part dels protagonistes persones, hi ha un altre protagonista d'aquesta novel·la, que és la ràdio. ¿Vale? I el paper que va tenir la ràdio, tant amb la gent que podia emetre perquè no hi havia altra manera d'enviar missatges i la gent que rebia, ¿vale? I què podia fer amb el que rebia, sobretot el que era la ràdio d'ona curta clàssica, que era la ràdio de la Segona Guerra Mundial. I la història està molt bé. A veure, un premi Pulitzer és un premi Pulitzer, vull dir que hi ha unes garanties de qualitat. I
tu l'has escoltat amb el llibre,
Sí. Està en llibre, de fet teniu un enllaç a les notes del programa perquè entreu a Amazon, el teniu en e-book, en llibre físic i en audiollibre. ¿Vale? I està, ja us dic, en castellà, que és el que us enllaço, i també està en original en anglès. ¿Vale?
Molt bé.
Està força bé. I no sé si tu vols recomanar...
He estat molt desconnectat, no tinc cap. Bueno, que vingueu a la Patagònia.
A la Patagònia, és xilena i argentina, sí, no? És banda, sí. I banda, o com va,
sí,
això?
Sí, de fet, hi ha una part que és argentina, que era xilena, però arrel d'una guerra, doncs, es va donar a Argentina. El que no sabien és que estava plena de petroli i de gas, perquè és molt més lletja, la pampa argentina és molt més lletja, diguem-ne, però el que els xilens no sabien quan van estar en guerra en Perú i en Bolívia, em sembla que era, és que estava plena de petroli i de gas. Però,
Els paisatges de sí, la Patagònia són espectaculars. Són perquè...
Però el fotut és quan vas a un glaciar i veus les fotos antigues, se't cauen els collons de terra.
Sí, són... A mi, sí, són fiordos, com els fiords de Noruega, ¿vale? Però en muntanyes picudes, salvatges, no? Pics molt salvatges.
No, inclús la vegetació és molt més rugosa, és molt curiós. De fet, per exemple, l'araucària, que és un dels arbres típics que hi ha per aquí, de fet està emparentada amb el pi nostre, no? Però les fulles són molt més rugoses, els pinyons són molt més grossos, curiós de veure. Veus que estan emparentats.
En general, a Xile, tot el que és vida, jo per exemple em vaig moure molt per la costa, des de Viña del Mar, Valparaíso, vaig anar baixant, i el que tenien allà a la costa, jo què sé, doncs un múscul, una pitxina, tot és molt gros, tio, una cosa que diuen picorocos, que són com uns músculs, però que...
Sí, que són, semblen una sabata. sí, és supercuriós.
Sí, diu, hosti, això és... Això és un múscul o un sapato?
És supercuriós veure això, les mateixes espècies, perquè tu veus l'araucària i veus que és un... Que és un sí, és una conífera, però tot és diferent, no? És maco de veure.
Sí. Molt bé, doncs ben tornat a... Ara estàs a Santiago, Magma?
Sí.
això és veritat, que t'ho he preguntat abans, has dit que estaves a Temuco.
Falta poc,
molt bé. I encara estaràs uns dies per aquí, no? Ja se t'acaba el xollo. Bueno, pues, això, t'esperem aquí sempre que puguis, molt content. És que havia desaparegut i estàvem per enviar. Jo com tinc comunicació directa via ràdio amb Buenos Aires i amb Santiago, dic, anem a veure si fem allà algú de l'ambaixada, algun lloc que el busquin.
No, està connectat, el que passa que ja et dic, tinc horari europeu, però amb 4 hores menys, 5 i 6 hores menys, de fet, abans, i a la son és terrible.
Molt bé, Mosseguis, gràcies. Avui un programa una miqueta més filosòfic i no tan tecnològic. Ja està bé, que anem fent canvis. I sí, i res, la setmana que ve més.
Adéu, adéu, adéu a tots.